Xarxa, ràdios, comunitàries. Xarxa, ràdios, comunitàries, Barcelona.
Ràdio Fabra. Constel·lacions Fabra.
Benvinguts i benvingudes a Constel·lacions Fabra, una sèrie de podcasts on els i les residents de Fabra i Coats, Fàbrica de Creació, són les grans protagonistes. A Constel·lacions Fabra volem conèixer els seus referents culturals, la seva constel·lació. I avui ens acompanya la Glòria Bonet, escriptora i docent d'Arts Plàstiques i Disseny. Què tal? Bon dia, Glòria.
Bon dia, moltes gràcies.
Escolta, la paraula i la forma t'interessen les dues per igual, com a escriptora, com a...
com a escriptora
dissenyadora.
I imagina't, com a dissenyadora. A veure, jo penso que no existeixen aquestes dues escoles on es puguin tenir per separat. És com estar parlant de cos i ment, no sé, és inseparable. Llavors, si venim, a més, des del discurs del disseny, que és el que em dedico principalment, a banda d'escriure, ara, per exemple, et citaré la Marta Cerdà, que ha publicat recentment aquest petit assaig sobre disseny, sobre viure el disseny a Quaderns Anagrama, i hi ha tot un capítol que parla d'això, i és el debat clàssic, eh? És el debat clàssic de fons, forma, i en literatura, evidentment, paraula i contingut és indissociable, és que si no, cau. O sigui, si fas alguna cosa que on no hi ha una cura per la forma i tot és contingut, no sé si és literatura, potser sí, però és una pena no abordar-ho, i a la inversa és vacuïtat, i ja. Em sembla que estem en un món on la vacuïtat ja ens arriba per masses bandes, com massa. Perquè a sobre hi contribuïm.
Com explicaries breument què fas a la Fàbrica de Creació com a resident?
Ah, doncs vinc a escriure. Vinc a escriure, sí.
I en quin punt de la teva residència et trobes?
Ah, estic acabant. Sí. Ara, a finals d'any, ja pleguem, tots els que hem fet la residència el 25. Jo volia plegar abans, però com que hi ha una mena de festa de final de curs el 25 de novembre, vaig fer una instància a altres esferes per poder allargar fins a final d'any, perquè també volia estar en aquesta mena de tancament. Sí. I vaja, el que he estat fent és, més que escriure, perquè l'escriptura no s'atura mai, no és només en el moment que estàs aquí a la Fabra i Coats que et asseus a escriure, sinó que vas escrivint tota l'estona, he aprofitat el temps per poder desplegar el que tenia, fer una selecció, buscar fils conductors, àrees temàtiques, lligar una mica i construir un poemari.
Molt
amb
bé.
El material que hi havia anat acumulant.
Molt bé, si et sembla, passem al qüestionari per conèixer una mica millor l'univers de la Glòria. Quin llibre de poesia t'agradaria haver escrit?
Ja sé per on vas, eh? Però et diré una cosa, que és que... m'agradaria escriure el que he escrit, el que passa que m'agradaria haver-ho escrit millor. Ja hi ha prou rèpliques en el món. O sigui, no vull escriure com una altra persona. M'encanten poetes, evidentment, que podríem fer la llista llarguíssima, no? Lan Carson, evidentment, és una figura que suposo que tothom la té molt present quan es parla de poesia. També m'agrada molt, perquè he llegit recentment la Diane Seuss, i també és com destripada i molt diferent. I després gent d'aquí, no? Poetes catalanes, o la Blanca Llum Vidal, evidentment, la Raquel Santanera, la Maria Sevilla, la Míriam Cano, sí, totes aquestes veus, diguéssim, de la meva generació i més properes, evidentment.
Anem als inicis. Quin va ser el primer llibre? El llibre de poesia que et va animar a escriure tu també poesia?
Jo soc una kamikaze no tinc una tradició com a lectora de poesia estructurada i acadèmica, ni molt menys. Llavors jo m'he anat acostant a la poesia d'una manera bastant, ara sonarà fatal, però bastant orgànica. Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy.
But mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad.
Vaig posar-me a escriure poesia per la senzilla raó perquè necessitava fer un trencament, una gimnàstica diferent, perquè estava escrivint coses més llargues a nivell narratiu, no? Havia abordat un projecte molt, molt més espès i molt més de continuïtat i de coherència en una extensió molt més àmplia que un poema, i em va semblar que escriure poemes em donava la gimnàstica necessària per poder alternar aquests dos exercicis, no? I llavors, quan vaig posar-me a escriure poesia, vaig dir, però cafre, si tu no ets lectora de poesia, què estàs fent? I llavors, evidentment, un no pot anar pel món pensant-se que ha descobert la sopa d'all. O sigui, yeah. Això és donar fatuïtat i una arrogància bastant descarada. Llavors vaig dir, a veure què està passant, no?, en el món de la poesia. I llavors vaig fer com una immersió total i vaig començar a intentar llegir-m'ho tot, com una mena d'afartament de poesia, i clar, se'm va obrir aquí un univers que fins llavors jo d'aquella porteta la tenia com bastant tancada, no? Perquè intento llegir molt, intento llegir coses de fora, perquè m'agrada la literatura catalana. Tinc fins i tot autors catalans que escriuen en castellà, per exemple, Enrique Vilamates, que escriu en castellà, però m'agrada moltíssim. Eduardo Mendoza, també. Vull dir que hi ha alguns personatges catalans, d'escriptors catalans, que escriuen en castellà i que m'agraden. I si no, intento llegir coses també de fora. Vull dir, molt la cultura anglosaxona, suposo que la tenim molt present i ens ha penetrat moltíssim. I llavors, doncs mira, m'encanta la Rachel Cusk, que ara mateix estic completament hipnotitzada i embruixada per l'últim llibre de la Rachel Cusk, que es titula Parade, desfilada. El vaig acabar de llegir aquest cap de setmana, me'l vaig llegir en dues tardes, perquè és breu, i estic completament subjugada per aquesta lectura.
No sé si escoltes música mentre et poses davant d'un llibre, però parlem de música. Sents música quan escrius?
No sempre, no massa, perquè, bueno, ja se sap, no? O tries una peça instrumental, ambiental, que no t'interfereixi en la paraula, o si no, a vegades pot ser que et trenqui. Però de la mateixa manera també pots utilitzar-ho en el sentit contrari, perquè pots intentar dir, val, si avui el que vull abordar és tal temàtica o tal to, tal atmosfera, quina música podria posar-me. Jo estic molt enganxada a The National. Sorrow found me when I was young. Sorrow waited, sorrow won. Sorrow they put me on the pill. It's in my honey, it's in my milk.
Sí, tinc una cosa amb The National. Crec que és un crash important, però l'intento mantenir en...
Des de sempre o...?
Mira, sí, fa temps que els escolto, però al principi no era una cosa tan magnètica, però, ostres, vaig anar al Louisiana, al Museu d'Art Contemporani danès, no?, a prop de Copenhague. Hi havia una exposició d'un artista islandès que es diu Ragnar Kjartansson, que és un boig furiós divertidíssim, i tenia una peça que va fer conjuntament amb The National. Els hi va demanar que toquessin el mateix tema, em sembla que es titula Sorrow, durant, em sembla que eren 8 hores seguides, el mateix tema, que dura 3 minuts, i aquesta peça davant d'un públic, a més una sala no massa gran, potser hi havia un centenar de persones, i una vegada darrere l'altra van a tocar aquest tema mentre el Ragnar Kjartansson els anava servint copetes de vi, bueno, no eren copetes, eren vasos de plàstic de color blanc cutríssims de vi negre, perquè anessin prenent una mica de vi mentre seguien tocant. El bateria duia les mans embenades al cap d'unes hores. El guitarrista va començar a tocar amb la guitarra arrepenjant el màstil a terra i tocant la guitarra al revés. I el cantant, el Mats Berninger, va fer tot el que va poder per mantenir aquella planta amb aquell vestit negre sí. que duia i camisa blanca per intentar sortir d'allà de la manera més, més digna.
I elegant, no?
Sempre. I elegant, sí, sí.
Ah, llavors el teu estil musical favorit seria l'indie rock o no?
Podria ser. Podria ser, també m'agrada molt The Strokes, per exemple, també, sí. També he tingut una fase bastant de...
Alguna cançó de The Strokes?
Sí, tot l'àlbum de The Abnormal sí. és boníssim. A més, és un àlbum que escoltem en família, perquè tinc parella i dos fills petitets, tenen 7 i 9 anys, i els encanta The Strokes, sí. Em sembla que venia una que es diu Brooklyn Bridge o una cosa així, la cançó és la segona o la tercera del disc, i els hi encanta. I llavors és aquella típica cançó que fa la pau quan anem en cotxe i que tots disfrutem.
Música et ve de gust quan estàs feliç?
Ah, quina música em ve de gust quan estic feliç?
Hem parlat de
Destrox. De punk,
home. Around the World.
Sí, home, sí.
I quan estàs trista?
Home, la de Sorrow que t'he dit abans de The National és bastant fosqueta.
Molt
sí,
bé.
Sí, sí.
Acabem parlant una miqueta de cinema. Una pel·li que no et canses mai de veure-la.
A veure, sí, totes cansen. Però, per exemple... Si transforméssim la pregunta i diguessis quina és la que he vist més vegades,
vale.
Potser seria Goonies.
Oh, que fa però, poc, clar, fa poc va fer 40 anys.
Pues imagina't quina edat tenim, sí. Imagina't, aquí estem. Però, clar, és perquè quan som petits també tenim aquesta cosa obsessiva de que ens encanta la repetició i tornar a veure el mateix i tornar a estar al mateix lloc que et va fer...
Feliç.
Aquell moment, no?, de pam, que xulo, i necessites reviure'l.
¡Tíos, tenéis que dejarme entrar!
¡Chalao a la vista!
¡Está cerrado!
¡Es Gordy!
¡Acabo de ver lo más increíble de toda mi vida!
Primero tienes que hacer el supermeneo.
¡Venga ya!
¡Hazlo!
¡No fastidies!
¡Hazlo! Vale, ya, bocazas. ¡Déjale!
Però he de reconèixer que darrerament, pel que et deia de la conciliació familiar i la maternitat, sóc poc habitual del cinema. I també suposo que és perquè els hàbits de consum audiovisual han canviat molt amb les plataformes i vaig poc al cinema. I em passa aquella cosa amb el cinema i el teatre, que de vegades saps que hi vas poc i llavors quan hi vas i no enganxes una pel·li o un muntatge que t'agradi, llavors encara et tires més enrere i trigues més en tornar. Però, per exemple, l'altre dia a la plataforma vaig voler veure aquesta pel·lícula que l'any passat semblava que havia de ser quina gran cosa i com que em dedico al disseny gràfic vaig pensar que m'interessaria The Brutalist. Completament pedant i em va semblar que no sé què ens volen vendre amb aquests tostons de 3 hores que no...
Que consumim més crispetes i més Coca-Cola.
Sí, segurament, però és terrible quan la cagues i veus que hi ha pel·lícules on s'han deixat tants diners i són tan dolentes. I després, en canvi, potser la penúltima vegada o l'última vegada que vaig anar al cinema vaig anar a veure la Perfect Days del Wim Wenders i em va encantar.
Tercera vegada que la recomanen en aquest espai Constel·lacions Fabra.
Home, doncs veus? És que no cal ser original.
La Carlota
no
Flaner i la Laia de Hill, les dues van recomanar aquesta pel·lícula.
Doncs ja està, no cal dir més.
I aprofito per recomanar també que recupereu aquells podcasts amb la Laia i amb la Carlota. Mm-hmm. Moltíssimes gràcies, Glòria. Molts èxits i molta inspiració i en els teus projectes. I s'acomiada servidor, Lluís Benavides.
Moltes gràcies.
Una abraçada.
Adéu.